Dona i Esport amb Lluís Brau.
Estem a dimecres amb el programa Dona i Esport. I avui m'acompanya la Isa Hurtado, que és preparadora física i també entrenadora. Bona nit, Isa.
Bona nit, què tal?
Molt bé. Bueno, és professora d'educació física a Vic, però quan acabi la jornada laboral, continua la feina, se'n va a les pistes d'atletisme i entrenar un grup d'atletes paralímpiques. Algunes, entre elles, van a participar a les Olimpiades de Londres. Bé, doncs, quina relació tens amb les atletes? Els ves cada dia o cada setmana? Treballes molt a prop d'ells?
Doncs sí, si vols un bon nivell, has d'estar molt a prop dels atletes. Això és així, és imprescindible. Però, clar, depèn d'on visqui aquest atleta, no és possible. És a dir, jo, per exemple, aquest any estic entrenant un atleta que viu a Holanda i estem preparant el Mundial del juliol i les noves Olimpiades de Tòquio. I, clar, no ens podem veure pràcticament. Llavors ens veiem a les concentracions. Ell segueix una pauta d'entrenament i ens podem veure doncs, a les concentracions que fem aquí, per aquí a la zona, o al CAR de Sant Cugat, o al CAR de Madrid, o a qualsevol concentració que pugui preparar la Federació Espanyola. Però sí, evidentment, el millor, el que sí que s'hauria d'aconseguir és veure'ns pràcticament cada dia. De fet, amb els que vaig anar a Londres, als Jocs de Londres, evidentment entrenàvem cada dia, però perquè vivíem pràcticament al mateix poble i entrenàvem a les pistes d'atletisme de Vic. I llavors podíem entrenar perfectament cada dia junts. I ens anava molt bé, perquè evidentment tots tenim els nostres dies i un atleta també té els seus dies que si no està amb ningú i potser no pot arribar al 100%, si té el seu entrenador al costat, sempre donarà més que si està sol, evidentment. Però bueno, no sempre és possible, però s'intenta, sí.
Clar, que hi ha dies que no et troba bé i l'entrenador està allà per dir, mira, avui descansa, o avui dona una mica més, no? És així. Perquè també hi ha moltes atletes que entrenen a distància i passen els entrenos per e-mail. Uh-huh. I què penses d'això?
Jo em trobo en aquesta situació. Per la meva feina, a més de professora d'educació física, no em puc estar desplaçant sempre als llocs on entrenen els atletes. Ho intento en caps de setmana, anar doncs, a Barcelona i ens trobem al Club Nou Barris, a Can Dragó, i entrenem allà. Que si es poden venir a Vic, perfecte, però clar, no sempre és possible. Llavors jo intento moure'm. Però si no, jo una eina de les que utilitzo bastant és el correu, el mail, i envio els entrenaments. Intento, quan els envio, doncs, explicar com, tots els canvis que hi ha o el que s'ha de fer o intentar seguir unes pautes i veure l'atleta com entrena per corregir el que calgui. A partir d'allà, doncs, potser una mica són autònoms i ens trobem quan podem. Però poder és més problema meu pel tema del meu temps, perquè combino diverses feines, estic a tot arreu i no puc. Si jo tingués tot el dia, segurament estaria cada dia amb els atletes, però no m'és possible. Ara per ara no m'és possible, no puc fer-ho.
I és possible viure d'entrenadora?
La pregunta del millón. Doncs ara per ara, a nivell olímpic, sí. A nivell olímpic sí que els entrenadors, hi ha molts que són, bueno, la majoria són professionals i poden viure d'això. A nivell paralímpic n'hi ha també de professionals i que poden viure d'això, i la seva feina, les 8 hores diàries, és estar amb el grup d'entrenament, al CAR de Sant Cugat, o a les pistes d'atletisme on calguin, o al velòdrom, si són entrenadors de ciclisme, i estan allà. Jo, en el meu cas, de moment no puc, i el que no puc, potser perquè tampoc he donat el pas. I quan jo, per exemple, puc dedicar-m'hi en el meu temps lliure, quan acabo l'escola, en les vacances, o evidentment si em convoquen per anar a algun campionat internacional. Si he d'anar als jocs, doncs evidentment demano una excedència o demano permisos, i tot això sí que és remunerat, però no és continu, no és una mensualitat com s'entén quan un entrenador és professional. Mm-hmm. Ara per ara jo no puc.
I quants atletes tens ara i quines disciplines fan?
Doncs fent memòria, tinc atletes sense discapacitat i amb alguna discapacitat. I ara a Prada doncs, tinc de disciplines de ciclisme un juvenil que és de Barcelona, està en un equip important que bueno, anem millorant i l'han seleccionat per fer unes voltes importants a Aragó, a Manrúbia, encara són joves i fan voltes més curtes, però de moment, doncs, tenim un bon nivell. Després tinc també una nena infantil que entrenarem al cross. Tinc un atleta de muntanya juvenil que comencem aquest any ja amb les mitges maratons de muntanya. I així important, amb discapacitat tinc aquest atleta que està a Holanda, que estem preparant el Mundial de juliol i, bueno, i si és possible doncs, les pròximes Olimpiades de Tòquio, perquè és molt jove també i doncs, és promesa, i estem intentant doncs, buscar les mínimes de cara al Mundial i de cara a les Olimpiades. Després tinc una noia també discapacitada que viu a Madrid i hem començat ara fa just un any i ens presentarem al Campionat d'Espanya que tenim ara al març, amb bastantes possibilitats, i més sent noia, perquè bueno, amb això hem millorat una mica, i en els mundials i en els campionats internacionals o les olimpiades o paraolimpiades sempre hi ha unes places guardades per dones. Llavors, per mínim que t'acostis a les marques mínimes, sempre tens aquella oportunitat, no?, per poder anar-hi. I és de 100 metres i 200, és velocista. I ella té una lesió medular, aquesta noia, i estem preparant, doncs, ara anirem al Campionat d'Espanya, aviam quines marques tenim, prepararem dos mítings internacionals i després ja aviam què tal, aviam si arribem. El Mundial està molt just, molt just, molt just, perquè tot just, quan, és el que dic, fa un any que hem començat i és encara molt poc. I clar, evidentment, amb aquests nivells es necessita temps i temps, i a vegades anys i anys, no és qüestió de mesos. Tu pots estar molt bé en una carrera d'aquí un mes, però has de mirar una mica també un objectiu important i preparar durant temps aquell objectiu important si vols anar al 100%, no? Una mica. I preparar un mundial o preparar uns jocs, doncs són anys de preparació. I així és important, de memòria, bàsicament són aquests. Després tinc atletes o esportistes més a nivell semiprofessional que sí, estan al top 10 doncs, d'alguna carrera vertical de muntanya, de carreres de bicicletes de muntanya, de Copa Girona, de Copa Catalunya... Una mica totes les disciplines. Totes no. Jo estic més especialitzada en atletisme i en ciclisme. Uh-huh. I he preparat gent doncs, per anar a algun Ironman, algun triatló. Sí, sí.
I que fas ciclisme i atletisme és perquè ho has fet tu de jove o d'on ve l'interès?
Doncs sí, l'interès és perquè a mi el ciclisme m'ha agradat moltíssim sempre i practico. Perquè l'atletisme de sempre, que m'ha agradat moltíssim i he practicat, i si no m'hi he dedicat professionalment era per tema de... Jo des de petita, quan anava a l'institut, sempre m'agradava molt córrer i anar a les pistes d'atletisme, però en el seu moment no hi havia llum per arribar-hi allà, i els meus pares no volien deixar-me anar sola des de casa fins a les pistes d'atletisme, tornar a la nit, i no podia entrenar, no podia dedicar-m'hi. Anava directament a les competicions i bueno, feia allà el que podia, no? Em posava les bambes i corria. Vinga, ens dèiem una per 400, doncs jo corria el 400. Ara una per un 100, doncs vinga, si podia, el 100. No feia mai ben fet res perquè evidentment no podia entrenar, però sempre m'havia agradat molt l'atletisme, i potser per això tinc més sensibilitat cap a l'atletisme. També professionalment i per formació jo li he dedicat més temps a l'atletisme, i al ciclisme doncs, perquè m'agrada moltíssim, i també perquè en el món del paralimpisme, per les disciplines que he tocat, doncs, atletes amb handbike o atletes amb atletisme que fan carreres amb cadires de rodes, que són amb tres rodes, és com un tricicle. Bueno, tricicle és més de ciclisme, però jo per acompanyar-los, per les velocitats que ells agafen, havia d'anar en bicicleta de carretera, perquè perfectament amb una recta es podien posar a 35, a 40, i amb una handbike ja no els atrapes, a 40 i pico, clar, o vas en bici o no pots acompanyar-los, no? O, per exemple, a les pistes d'atletisme, doncs jo em poso davant, poso una velocitat amb la bici de carretera i ells han de mantenir aquestes sèries amb aquelles velocitats. I per això, una mica, poder per això, no? La sensibilitat cap al ciclisme i cap a l'atletisme, més que res. Però també la muntanya m'encanta. I també per això porto disciplines de muntanya, també perquè he practicat molt. Jo he competit amb raids d'aventura, amb algun campionat d'Europa, amb Copa del Món, amb el campionat del món, i portava la preparació també d'un equip i m'agrada moltíssim el raids d'aventura. I també per això porto temes relacionats amb la muntanya.
I en què consisteixen les raids de muntanya?
Doncs els raids de muntanya són competicions de diverses disciplines on has de completar un recorregut basat en l'orientació. Tu reps un mapa el dia de la competició on has de completar un recorregut, has de passar per uns punts obligatoris i d'un punt obligatori a un altre punt et canvien de disciplina. Sempre aprofiten el desnivell i relleus de la zona. És a dir, si hi ha un llac, si hi ha un pantà, doncs s'aprofita per remar. Si hi ha una zona bona per muntar tirolines, escalada, doncs es fa també tirolina i escalada. Si hi ha algun port de muntanya, de carreteres estretes i amb molt desnivell, s'aprofita per fer patins en línia, com l'esquí de fons, que també en fem. Si hi ha cims, doncs per fer trekkings i carrera de muntanya, bicicleta de muntanya. Vull dir, es toquen totes les disciplines en funció del territori o el terreny que hi ha. I, evidentment, doncs, des del punt d'inici fins al punt final, guanya l'equip que completa tots els punts obligatoris en el menor temps possible. I això pot ser doncs, des d'una Copa de Catalunya que consisteix en un cap de setmana de potser 100 quilòmetres en diferents disciplines, a una Copa d'Espanya que pot arribar als 200 quilòmetres, a una Copa del Món que pots arribar als 400 quilòmetres en diferents disciplines, o un campionat del món com el que vaig fer, que eren uns 750 quilòmetres en diferents disciplines. I bueno, doncs l'equip que descansi menys i arribi abans guanya. És així bàsicament.
És increïble, eh? Uau. I clar, si esteu en equip, heu de motivar un a l'altre, no? Que cadascú té un període de baixa, suposo, no? Mentalment, perquè sense dormir molt, fer moltes coses diferents, moltes disciplines. Uh-huh. I aquesta facilitat de motivar els altres en equip utilitzes per entrenar, suposo.
Sí, evidentment, per exemple, quan jo feia les preparacions de l'equip que jo entrenava per raids d'aventura, precisament pels dos campionats del món, doncs ens havíem de conèixer molt, perquè passes moltes hores junts, tant de dia com de nit. Per exemple, el campionat del món que vam fer vam començar un diumenge a les 9 del matí amb una orientació urbana per la ciutat, i el primer equip va arribar el dijous següent a la nit. Els equips anaven arribant al llarg del dia i tenies una hora límit. Són moltes hores durant molts dies i clar, som quatre a l'equip i cada un té les seves debilitats i les seves fortaleses, tant psicològiques com físiques. Llavors t'has de conèixer tant com puguis per saber en cada moment com actuar davant de l'altre company i ser empàtic amb l'altre company i ajudar-lo en els moments que tu saps que realment està molt cansat o molt malament. I això s'ha d'entrenar, evidentment, és part psicològica que s'ha d'entrenar. I llavors intentes passar molts dies junts i entrenar molts dies junts i passar moltes penúries junts per poder superar-les, perquè saps que això t'ho trobaràs. I nosaltres, per exemple, fèiem entrenaments doncs quan acabàvem de treballar el divendres, ens ajuntàvem a les 11 de la nit i fèiem un recorregut, primer en bicicleta, doncs els quilòmetres que fessin falta, 4 o 5 hores, després deixàvem la bicicleta, ens posàvem a remar pel pantà de Sau, per exemple, atravessàvem el pantà de Sau i després fèiem un trekking pujant pel GR de no sé quantos. I així passàvem moltes hores a la nit junts, perquè eren les pitjors hores de la competició. I intentaves posar unes pautes perquè tots ens avinéssim bé, no? I poguéssim ajudar-nos. I si un estava dèbil, doncs intentar motivar-lo i tibar d'ell. Si feia falta, els enganxàvem a mi sempre m'enganxaven, els altres no. Normalment m'enganxaven a mi, que era la més dèbil de l'equip. M'enganxaven amb una goma i tiraven de mi. I havia de córrer igualment, i havia de pedalar, i fins que arribéssim a la meta. I és molt important passar moltes hores junts.
Sí, sí. I els altres en l'equip són tots dones o és parejat? O...
No, el que és obligatori en un campionat del món és quatre membres de l'equip mixtes, obligatori mixtes. Tant pot ser tres noies i un noi, com dos i dos, com tres i un. Ara, un equip molt fort sempre és tres nois i una noia. La noia normalment també ha d'estar, doncs, una mica, ha d'estar també forta. psicològicament i físicament. Jo tinc la sort que estic més psicològicament que física, no? I per això potser he arribat sempre als meus objectius o he intentat lluitar per ells. Però sí que és cert que la majoria d'equips, per no dir quasi el 99%, eren tres nois i una dona, tres homes i una dona, perquè normalment tres homes són més forts que tres dones.
Físicament.
Sí. A més, és molt bo tenir una dona a l'equip, perquè equilibra molt l'equip. A nivell psicològic l'equilibra molt, perquè els homes normalment, per norma general, són més impulsius, més explosius, i potser a l'hora de mantenir un ritme costa més al principi. En canvi, una dona sempre iguala o equilibra més el ritme. Potser perquè se l'ha d'esperar més o s'ha d'equilibrar una mica les forces. Llavors l'equip masculí baixa una mica el ritme o es tranquil·litza una mica. En el moment de superar algun moment crític, la dona és molt forta psicològicament, i si la dona està allà i diu endavant, ells no són menys i per nassos endavant, si només una vegada potser plegarien, perquè t'hi trobes. Però és molt important tenir una dona a l'equip. Per tema equilibri, sí, sí.
I pot ser un conflicte entre l'equip, també, fa de mediador,
potser. Sí, fa bastant de moderadora i de posar les coses una mica sobre la taula i de dir prou i endavant, i ara no és moment de discutir o no és moment de queixar-nos, s'ha de fer això i punto, i endavant, i ja està. Sí, això sí. Sí que et trobes bastant que la dona ho fa.
Sí, no, és molt interessant perquè estem explorant que en el món hauria de ser més dones a tots els nivells de govern també, per fer això, per añadir una mica de mediadora, no? I a vegades falten, no? Però els RAIDS és un bon exemple de com funciona.
Exacte. Jo crec que els RAIDS és un bon exemple de com funciona l'esport en general, perquè és el que deia, a part de que obliga que sigui mixta l'equip, equilibra moltíssim les forces físiques i les forces psicològiques. I si la dona, a més, és forta en tots els nivells, l'equip encara és més fort. Perquè és ella la que diu endavant, no estic cansada, tira de mi, i arribem fins al final, i jo vull arribar al final i vull arribar a la meta, i l'equip està fort. Si veuen a la dona dèbil, l'equip baixa el ritme. I és com inevitable, no? Bueno, pels anys, almenys per la meva experiència, pels anys que he estat en el món del raig d'aventura, que han sigut uns quants, es veu, no? Tant els primers que arriben i guanyen com els últims. I la dona, si és forta en tots els nivells, equilibra moltíssim, i això passa amb tots els esports una mica, no? Que hi hagi una component femenina a l'equip. Sí.
Sí que és així. I per què ara no fas els raids?
Doncs potser per falta de temps. Com que he anat pujant una mica el meu nivell en el món dels esports paralímpics, he tingut la sort, bueno, també perquè crec que m'ho he treballat i m'he format i he aconseguit estar on estic ara, tinc menys temps, evidentment. Per fer raids d'aventura has de tenir molt temps, tant entre setmana com caps de setmana, perquè necessites hores per treballar totes les disciplines, perquè el bo del raids d'aventura és que saps una mica de totes les disciplines, saps anar amb bici de muntanya, corres, has de remar, però no només per aigües tranquil·les, també et fan baixar per rius d'aigües braves, amb nivells 2 i nivells 3, llavors has de saber anar amb un hidrospeed o anar amb un caiac o amb una canoa i salvar tots els remolins i tot el que trobis. També has de saber escalar, i també has de saber fer ràpels, també has de saber fer jumers, i també has de saber patinar en línia, perquè et posen ports de muntanya que s'han fet com a ports de primera categoria amb una Volta a Espanya, per exemple, i has de saber una mica de tot, llavors has de tenir temps. I quan vaig començar a millorar a introduir-me en el món dels esports paralímpics i amb els atletes que jo anava entrenant, millorar amb el nivell i necessitàvem temps per entrenar, havia de sacrificar aquesta part, no? No podia dedicar-m'hi tant, havia d'estar més per la professió, més que el meu oci, potser. I algun cop que he tingut l'oportunitat d'anar a algun raid internacional, ara fa 2 o 3 anys, em coincidia amb un campionat d'Europa amb els atletes paralímpics. I clar, em van dir, pots venir amb nosaltres que ens falta una noia? I havia de decidir una cosa o l'altra, evidentment. Vaig decidir la meva professió perquè m'havien convocat, i costa moltíssim arribar a ser convocada per anar a uns jocs els que siguin, o a un campionat internacional, un campionat d'Europa, un campionat del món. Això no passa tots els dies. Llavors, quan t'ha costat molt arribar fins aquí, sacrifiques tot el que faci falta a nivell d'oci, no? Sí. Perquè saps que això, bueno, algun dia ja podré fer-ho, però ara toca això. Sí. I clar, no em puc permetre dir no. No puc, perquè m'he compromès a anar a un raid d'aventura, ni que sigui el campionat d'Europa. No. És molt important el que estic fent.
Sí, sí, i quan vas a un campionat o uns jocs, és un entrenador per cada atleta o va un entrenador per tot l'equip? Com...
Sí, això funciona una mica amb... Cada atleta té els seus entrenadors, entre cometes, personals. Mm-hmm. I el que és la Federació Espanyola o el Comitè Nacional Paralímpic o Olímpic, de tots els entrenadors que saben que estan en actiu, convoquen els que ells creuen que tenen les característiques i coneixements adequats per anar a uns jocs o a un campionat internacional. I et pots trobar que t'assignin uns quants atletes que tu no portes personalment. Llavors tu has de preparar, si és una concentració, has de preparar l'entrenament d'aquells atletes que t'han assignat per tu durant aquella concentració, tenint en compte i en funció de l'època de l'any que estan, què estan preparant, quina disciplina és i a quins objectius tenen. Tu has d'informar-te, preparar el que és l'entrenament durant aquells dies de la concentració i, bueno, i portar aquells atletes durant aquells dies. Pot passar que portis a 4 atletes, 5 atletes, depèn. Amb un internacional, doncs, et pot passar el mateix. Jo l'últim que vaig fer al Campionat d'Europa em van assignar 4 atletes i vaig portar 4 atletes i un menor, que era sec també. Uh-huh. I els vaig portar al Campionat d'Europa i jo havia d'estar pendent d'aquests atletes en tot moment, del que necessitessin. Si quan arriben a un campionat d'Europa ja tenen l'entrenament fet, però sí que els ajudar, doncs, a preparar aquells últims dies per arribar bé a la competició, els previs. A vegades porten ja les pautes fetes del propi entrenador i a vegades tu els ajudes a canviar si necessiten en aquell moment, per lo que sigui. Estic cansat, m'he trobat malament, tinc gastroenteritis, parles amb els metges, ho canvies tu, també parles amb els entrenadors, hem canviat això perquè tal, perquè qual. Has d'estar una mica, doncs, per el que t'assignin els teus seleccionadors, no? Uh-huh. I el Comitè Nacional en aquest moment. I et poden assignar, doncs, perfectament 4 atletes, 5 atletes, 3 atletes, depèn dels que s'hagin classificat per anar-hi. Sí, sí.
Si són paralímpiques, cadascú té els requeriments molt personals, molt particulars. Uh-huh. I és l'experiència, suposo, que t'ensenya com has d'actuar. I quan vas anar als Jocs de Londres, quant de temps portaves entrenant l'atleta que vas portar allà?
Doncs imagina't el que deia abans, el temps que portàvem. Jo vaig començar a entrenar aquests dos atletes que van anar a les Olimpiades de Londres el 2007, si no recordo malament. El 2007, aproximadament, ens vam classificar per anar a les Olimpiades de Pequín. I vam anar a les Olimpiades de Pequín, però no van aconseguir cap medalla, van aconseguir diplomes. I durant tots aquells anys es van preparar per anar al Mundial, que hi havia entre les dues Olimpiades, i el meu atleta va aconseguir medalla de plata en el 800.
Felicitats.
Sí, gràcies. I després del Mundial, que va quedar subcampió, vam aconseguir la mínima per anar a Londres. I vam anar a les Olimpiades, bueno, als Jocs Paralímpics de Londres. I ja portàvem, pues, tot aquell recorregut per anar a Londres. L'altre ha aconseguit també, dels dos que vaig entrenar, ha aconseguit anar també a Rio de Janeiro i va aconseguir el novè lloc de la marató.
Wow.
Sí.
Felicitats.
Gràcies. I el que vaig portar a Londres, vam tenir la mala sort de que va agafar infecció d'orina quan estàvem allà, les dues setmanes abans, i estant amb febre no va passar a la final i ens van fer fora del planado. Vull dir que per això sé perfectament el que és arribar on t'estic ara, perquè és una lluita constant, és molt esforç per part de tant dels atletes com de part dels entrenadors, i en un moment pots perdre-ho tot. Uh-huh. Ja no és qüestió de fer una bona planificació o no, a vegades, pues, és una lesió o a vegades una malaltia. Uh-huh. I no aconsegueixes un objectiu i ho perds tot. Uh-huh. Perquè si fins aquell moment tu estàs com a entrenador, és el que dèiem abans, com a professional, cobrant per la feina que estàs fent, remunerada, és una feina remunerada perquè has aconseguit unes medalles, arribes a uns jocs, et passa això i et fan fora del planador, llavors et quedes sense res. Aquesta és una diferència que crec que es millorarà amb el temps, però per exemple amb els esportistes olímpics, encara que estiguin dins unes marques, continuen tenint unes beques. En el món de, almenys en el nostre país, de moment, fins que no canviïn les coses, fins ara, si no aconseguies medalla, doncs et traiem fora del planador. Llavors, fins a les pròximes o fins al pròxim internacional que puguis fer medalla i aconseguir un altre cop viure d'això.
Has d'estar molt forta, Isa, perquè per remuntar altra vegada, no? De tornar, perquè la decepció, com dius, és com despreci, és un despreci, no? Perquè, clar, tota la feina que has fet no està valorat fora, no?
Sí.
I què has après tu d'entrenar paralímpic atletes? Què has après tu particularment comparat amb altres atletes?
Entrenar atletes paralímpics és el millor que em podia haver passat. És una satisfacció, sempre ho dic, no ho puc explicar. S'ha de venir a veure. S'ha de venir a veure i observar com entrenen, com competeixen, com donen tot sense tenir cames, sense tenir braços, sense tenir vista. Jo quan els veig escalfar penso, jo, amb totes les capacitats, qualitats físiques que tinc, que no em falta de res, sóc incapaç de fer el que estan fent ells en aquest moment. No puc explicar-ho, perquè és estar allà i veure tot el que fan. Quan vaig tornar dels Jocs de Londres, en una revista em van demanar si podia fer un escrit, un document, i vaig dir que m'era impossible explicar en paraules i escriure, que trigaria moltíssim temps a escriure el que vaig viure allà. Perquè allà, quan estava a l'estadi i veia competir els cecs i veure com estaven aconseguint arribar a la meta entre els tres primers i que el seu guia els estigués dient va segon, i que arribessin plorant, o atletes que els hi falten les dues cames i corre com corrien en aquells temps, és que és impossible explicar-ho. És estar i veure'ls allà. I sempre ho dic, veure'ls competir, i no estan competint per salut, no estan competint per passar l'estona i superar les seves pors o superar els seus problemes. Estan competint per aconseguir medalles i viure d'això. I ho estan aconseguint perquè estan fent proves amb temps o marques molt semblants. No dic semblants perquè evidentment hi ha la diferència que hi ha, però hi ha molts que tenen marques que podien estar en una semifinal olímpica i potser són secs. Els 400 metres estan baixant de 50 segons. Als 100 metres estan per sota d'11 segons. En els salts de longitud hi ha un atleta alemany que està fent 8:20. És impressionant. Sí. A la marató, una noia cega catalana va guanyar la medalla d'or amb 3:01. Cega. Vull dir, és que és impressionant el que fan. I no estan allà per salut, no estan per passar-ho bé, no estan per superar les seves discapacitats, ni molt menys estan per fer marques i aconseguir viure de lo que més els agrada, que és l'esport que estan fent, com qualsevol atleta d'èlit. I això costa que encara s'entengui. Vas als llocs i sembla que vagin allà, pues, no sé, per superar algun problema que tinguin. No tenen cap, al contrari, no tenen cap. I s'ha de veure. Jo us convido a tots a que vingueu al maig, si no m'equivoco de memòria, és el 14 de maig, sempre es fa un míting internacional a Hospitalet Nord, al centre esportiu d'Hospitalet Nord. I és una bona època perquè venen atletes de tot el món, i moltes vegades els millors de tot el món, de cada disciplina, perquè busquen mínimes per anar al Mundial que tenim al juliol, o quan s'acosten els jocs, doncs per fer mínimes per anar als jocs. I és un bon lloc per veure competir a les promeses, els millors atletes paralímpics del món venen de tot arreu a fer marques i ho tenim aquí a prop, potser perquè no ho sabem i no es coneix, i jo potser tampoc ho he dit, no? Però us convido a tots, i qualsevol que vulgui venir intentaré doncs fer lo possible perquè pugui estar allà a les grades o que pugui baixar i conèixer els atletes i que estigui allà amb mi si fa falta, perquè és impressionant el que arriben a fer aquests atletes. És impressionant. És sentiment pur, no sé com expressar-ho ni com definir-ho, no? Però segueixo dient, és rendiment pur, no és salut, no és passar-ho bé, no, és rendiment, són atletes d'èlit,
sí.
Com qualsevol altre. Sí.
Clar, quan ja estava veient les Olimpiades, pues és interessant, però després quan ves els Jocs Paralímpics, doncs sí, és veritat que jo m'emocionava a veure les atletes, doncs per estar ahí, no? Com anar a veure competició a l'Hospitalet, pues jo recomano a tothom.
Tothom cap allà.
Sí, sí, perquè, com es diu, és un sentiment de superació, de veure gent movent, sí, sí. I penses que hi ha prou oportunitats per atletes paralímpics ara? Està millorant o...?
Sí, està millorant. Mica en mica està millorant tot en general. Encara falta molt, perquè suposo que clar, el moviment paralímpic és molt més jove que el moviment olímpic. I encara falta molt per millorar, encara falta molt per igualar-nos al moviment olímpic. Tot i que s'ha millorat moltíssim, fins i tot a nivell mediàtic. Si a Pequín es va fer poc per televisió o per mitjans de comunicació, a Londres s'ha aconseguit que es pugui retransmetre carreres en directe, i a Rio de Janeiro encara més. Tot està millorant, sí, tant a nivell de medalles com a nivell mediàtic, però encara falta una mica. Jo crec que estamos en ello, que dic jo, i tots estem intentant doncs, que les coses millorin. Oportunitats tenen les que tenen com qualsevol atleta d'elit. Hi ha unes mínimes, uns criteris per anar als campionats internacionals, i que ho aconsegueix, hi va. I el que no, doncs no hi va. És així. I igual passa també en el moviment olímpic. Sí, sí.
Perquè també suposo que a vegades necessites més equipació, que clar, si necessites una silla especial o arribes a l'estadi i no hi ha rampes, coses així de... Mm-hmm.
Sí, ja des del 92 a les Olimpiades de Barcelona, que van ser on també es van fer els primers Jocs Paralímpics, ja s'ha mirat, quan es decideix una seu olímpica, sempre es té en compte que també es faran en el mateix lloc els Jocs Paralímpics. Llavors tot ha d'estar adaptat, tot, absolutament tot adaptat als atletes que vindran. Tot ha de tenir, doncs, si necessiten rampes, si necessiten les habitacions o el que són els banys més amplis, les pistes d'atletisme, les piscines, els velòdroms, tot ha d'estar adaptat. De totes maneres, t'he de dir que la majoria d'atletes et sorprendries, perquè són molt autònoms i passen per qualsevol lloc. Jo quan he viatjat amb ells i, per exemple, estem en un aeroport i hem de pujar les escales mecàniques, evidentment te'n vas directe a l'ascensor, perquè penses, amb cadires de rodes o amb cames amputades i amb tot el material que portem, anem a l'ascensor. Doncs moltes vegades ells amb les cadires de rodes pugen per les escales, s'agafen i pugen per l'escala. Uh-huh. És impressionant, vull dir, són molt autònoms i són molt independents i no necessiten ajuda de res. És més, moltes vegades et diuen, si necessito ajuda, ja t'ho diré. Uh-huh. No vull que m'ajudis, perquè això ho puc fer sol.
Que és l'actitud.
Que és l'actitud que tenen ells. Sí. És l'actitud que tenen aquests atletes, perquè si no, no arribarien on estan. Uh-huh. No. És així, i és el que t'ensenyen. Uh-huh. Dius, bueno, però si tu pots arribar a fer això, jo hauria de fer el doble que tu. Uh-huh. Per tant, endavant. No hi ha excuses. Uh-huh. Sempre endavant. Uh-huh. Oh, sí, sí.
I com a entrenadora, has tingut algun problema amb un home que no li agrada que tu li dones ordres o que no té confiança perquè ets una dona que estàs explicant una cosa d'esport?
Sí que m'ha passat alguna vegada. Costa molt ser dona i estar en aquest món, que és un món... espero que vagi millorant, i està millorant, però és un món més d'homes. I evidentment davant d'un entrenador home, una entrenadora dona, es creuen més i s'escolten més a un entrenador home. Depèn molt del caràcter de la dona també, i del que demostris amb coneixements o amb experiència, perquè s'ha de tenir les dues coses, no només l'experiència, perquè tu per experiència pots saber que això a tu t'ha anat bé, però no ho pots aplicar a la resta perquè pots fer molt mal. Llavors has de combinar les dues coses i sobretot els coneixements. Però sí que et pot passar doncs, que t'escoltin més a un home, i m'ha passat. En algun mundial tenia atletes i haver de donar de quadrar i dir-me, si vols continuar amb mi has de fer el que et digui jo, i si no, doncs escolta'm, tothom és lliure de fer o tenir l'entrenador que vulgui, només faltaria. I per sorpresa meva doncs, que em responguin, no, jo vull continuar amb tu. Llavors és allò que dius, bueno, menys mal. Però sí que m'he trobat alguna vegada que m'ha costat que em segueixin les meves pautes o estar convençuda que hem d'entrenar d'aquesta manera aquesta setmana i dir-te, com? Què vols dir? No, home, doncs sí, s'ha de fer així. Per això, per això, per això i per això. I no equivocar-te, o no estar molt lluny del camí bo, però haver-ho de demostrar, justificar, i és això, és aquest el problema, no? En tot moment, d'haver-ho de justificar. És el que costa quan ets dona, que has de justificar. Sí, és perquè s'ha de fer així, per això, per això, per això, per això. Ah, vale, llavors, ah, vale.
I si fos un home, igual accepten sense preguntar, no?
Exacte, et trobes moltes vegades que per l'entrenador que estigui a pista, doncs s'ha de fer així, vale, doncs ho fas així. Però cada cop en trobo menys. Sí, cada cop en trobo menys. I per sorpresa meva, també en alguna concentració m'he trobat que som dos entrenadors amb un grup d'atletes promeses, que hi ha una mica de tot, dones i homes, i que em facin més cas a mi que l'home, l'entrenador. I això també gratifica molt, no? Perquè dius, ah, doncs sembla que ho he dit convençuda, no? I doncs ha anat bé.
Sí. Estan canviant les coses, no? Com dius. Sí.
Exacte, està canviant la cosa, perquè hi ha dones entrenadores molt bones, i cada cop més, i que estan molt ben preparades per l'experiència que han tingut com a atletes i per tots els coneixements que han adquirit, per tota la formació que tenen.
Sí. Bueno, pues moltes gràcies, Isa, per venir a explicar-nos de tot el món de l'esport adaptat i també de les rides.
Sí.
És tot molt interessant i molt emocionant. I molta sort amb totes les atletes i sobretot la d'Holanda, a veure què notícies porta.
Sí, a veure què tal. Estem entrenant, doncs, per això, per preparar el Mundial que tenim al juliol. Tenim també, ara perquè ens han tret els Jocs del Mediterrani, que estaven previst per fer també al juliol i els han posat l'any que ve. I, bueno, esperem que amb les promeses que tenim, que despunten ja bastant, tant d'una federació com de l'altra, doncs puguem anar al Mundial Júnior, que tenim uns quants promeses, també al juliol, i preparar els atletes que tenim també que despunten de cara a Tòquio 2020. Tenim uns quants.
Molta feina.
Sí. Però molt bé, molt bé. Intentem fer concentracions a les vacances, perquè molts promeses són encara molt joves i estan anant a l'institut o a la universitat o a l'escola, i aprofitem quan tenen vacances per fer concentracions al CAR de Sant Cugat o en el CAR de la Petxina de València, que fa més bon temps, i preparem els entrenaments i fem les concentracions allà de cara als internacionals.
Bueno, pues moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i espero tornar aviat. Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.